de sanitat animal del NACER, BRTA, que és del País Basc, el professor Massimo Palmarini, director del Departament de Virologia de l'Erasmus MC de Rotterdam, d'Holanda, d'acord? El doctor Gonzalo Pascual, director tècnic i responsable de Seguretat Biològica i Biocontenció de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid, el Xavier Abad, cap de la unitat d'alta contenció de l'IRTA Cressa, i la doctora Diana Ramírez, cap de la plataforma d'infraestructures de producció animal i presidenta del Comitè Ètic d'Experimentació Animal de l'IRTA. No descartem incorporar nous experts, d'acord? Però en principi aquests són els que ja demà es posarien a treballar per analitzar els protocols, les instal·lacions, els fluxes, la relació, també vull dir, relació amb centres de recerca que estan investigant en línies d'investigació de PPA, com havíem dit, i per tant aquests definiran un pla d'auditoria on diran quins protocols, quines instal·lacions, quins laboratoris, quines mostres mortes i vives, que això és el que fan servir, s'utilitzen, i per tant si pot haver potencial risc al marge del laboratori del Cressa, si hi pogués haver algun potencial risc amb altres també centres de recerca que puguin també estar fent aquests tipus de treball. D'acord? I en principi això seria tot. Estic a la seva disposició per si volen que faci algun aclariment. Preguntes? Sí? Bueno, jo dic, no són sospitosos. Jo crec que el pla d'auditoria dels experts són els que han de dir també aviam quins centres de recerca que poden treballar amb mostres com hi ha les mostres activades, les mostres inactivades. Per tant, hi ha altres centres de recerca que també estan treballant amb mostres inactivades i per tant hauran de ser els professionals, els científics que ens diuen si cal analitzar doncs tots aquests centres que estan fent aquests tipus d'investigacions, i per tant n'hi ha diferents, eh? hi ha altres centres, no em faci dir el número, ells diran els aspectes crítics de les instal·lacions, dels centres, dels protocols, i penseu també, aquí s'analitzen també una part d'instal·lacions, per tant d'espais físics, i també s'analitzen una part documental que és de protocols, eh? De protocols, de registres, de desinfeccions, i per tant això és el que el director proposarà un pla de treball, però serà l'equip científic que decidiran si s'afegeix, si es treu, o si amb això que els estem dient dius, ostres, doncs mira, igual s'han de fer més centres o privats, públics, del radi o de fora el radi. I per tant, jo aquí sí que demanaria, no ho ha de decidir la política, això. Ho han de decidir els científics. I per tant, farem el que diguin els millors científics i experts, els majors experts d'Europa, jo diria, també, i de Catalunya i de l'Estat, doncs que ens diguin, aviam, fins on s'ha de vigilar, fins on s'ha de comprovar. Sí, digues, digues.
Sí, per saber si el virus que hi ha a l'exterior coincideix amb el de l'IRTA Cressa, com una seqüenciació genòmica, qui la pot fer?
Doncs bé, tots els laboratoris estan amb això. Jo crec que aquí també missatge de que aquesta setmana tindrem informació molt important per l'auditoria, però també tindrem per les seqüenciacions dels virus. Pensin que hi ha 29 tipus de virus diferents de PPA que corren per Europa i alguns els països de l'est que no estan ni seqüenciats perquè no es coneixen. Per tant, per això, prudència, es farà la seqüenciació del virus, tenim la seqüenciació del virus que s'ha trobat amb els animals amb els porcs senglars infectats, i ara s'estan fent evidentment totes les seqüenciacions de tots els virus que s'està investigant als laboratoris, i per tant tindrem aquí una informació molt fidedigna de possibles coincidències o no en aquest sentit. Avui no els tenim encara, eh? Digues, sí.
Anna, volia preguntar exactament què farà aquest comitè. Si,
si decidirà els centres que s'han d'auditar o, a part d'això, auditaran aquests centres, revisaran els protocols?
Decidirà el pla de treball? Per tant, quins centres, quins protocols, quines instal·lacions, on hi pot haver un risc o què s'ha de comprovar, què no té sentit comprovar. En totes les investigacions obertes en PPA, penseu que Catalunya és una referència internacional en investigació en PPA. Per tant, en pesta porcina, per tant, seran els que decidiran. Tindran autonomia, suport logístic i tots els recursos necessaris perquè puguin fer la seva feina en base al seu criteri i que ens diguin, avaluïn doncs aquesta la biocontenció i la bioseguretat de les nostres instal·lacions, dels nostres investigadors. Per tant, es fa una revisió. Quan ells decideixin el què, llavors, evidentment, també hauran de fer doncs una revisió dels espais físics. I també ho faran ells. Ells la faran. Ells seran els responsables. I, a més, perquè no quedi cap mena de dubte, la coordinadora científica serà una acreditada doctora del... Ui, perdó. D'un centre, centre de referència del CISA, per tant, que no hi ha d'haver cap mena de dubte. Digueu, més? Bueno, això és una especulació, fuita biològica, llavors els científics són els que ho han de dir. Perquè aquí, evidentment, s'ha de revisar, com els he dit, tant instal·lacions com protocols. Ells seran els que diran, aviam, que ho faran aquesta comprovació i llavors ho creuarem amb tota la informació també que s'està recollint i que s'està treballant. Molt important, està molt bé fer la revisió de la bioseguretat de les instal·lacions, però no ens hem d'oblidar de la investigació del virus que s'ha trobat per realment conèixer-lo i per realment poder fer una lluita efectiva al focus i evitar els contagis. Per tant, no hem d'oblidar i tot també, tota la cadena de valor, quan es troba un animal que es fa aquesta anàlisi, com saben, el CRESA, que és el que deriva a Madrid, si és el cas, els possibles positius. I, per tant, sobretot, de mantenir intacte tot el coneixement que anem generant i tota la cadena de valor de la custòdia dels animals i els possibles positius. Sí? Res més? Ah, sí? No, ja ho sé. En català ja està? Ja sap que jo aquesta pregunta no li puc respondre. Jo crec que és aquesta. Nosaltres el que toca és traslladar-ho. Vam coordinar-ho així amb el Ministeri, que ells ho traslladaven a la Guàrdia Civil, nosaltres ho traslladàvem als Mossos, compromís de treballar-ho coordinadament, però jo crec que aquí toca als cossos i forces de seguretat decidir el moment, la manera, la intensitat, i per tant, a nosaltres a disposició de col·laborar amb totes les línies d'investigació obertes, perquè al final, entre tots, hem d'intentar aportar llum i donar certeses i que no hi ha una competició, sinó que hi ha una col·laboració, una cooperació. Però també respectant les diferents competències. Una cosa és la competència policial i l'altra és la competència institucional, política i científica. Vale? Castellano?
Doncs fins aquí aquesta compareixença del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per donar aquesta última hora sobre l'alerta sanitària que tenim per la pesta porcina africana. Un parell de coses destacades. Ordeig ha avançat que demà començaran a treballar ja aquest grup d'experts, que són els que han de definir quins laboratoris s'hauran d'analitzar per veure si realment ha estat una fuga del virus el que ha provocat doncs aquesta crisi, i també seran els que definiran què és el que s'ha de comprovar en aquests centres de recerca. Catalunya és un centre de referència en investigació de pesta porcina i, per tant, una de les hipòtesis, com sabeu, és que el virus hagi sortit d'una d'aquestes instal·lacions que hi ha a prop de Cerdanyola. Primera qüestió important. La segona, el virus continua contingut en aquest radi de 6 quilòmetres al voltant del focus, on s'han detectat aquests 13 positius, 13, per tant, no creix el número. I una altra qüestió econòmica important és que es comencen a obrir alguns mercats, en aquest cas el de Corea del Sud, que mou 113 milions d'euros en exportacions cada any aquí a Catalunya. Doncs bé, Corea del Sud sembla que també s'ha acollit a la regionalització, com va fer la Unió Europea la setmana passada, i diu que continuarà exportant carn de porc de Catalunya fora d'aquests 20 quilòmetres, que és el perímetre de seguretat que ha decretat la Comissió Europea.
3CAT Info. 3CAT Info.
Ara passant 10 minuts de la una del migdia, avancem amb més qüestions. Les Nacions Unides han llançat una crida desesperada al món perquè reaccioni davant la caiguda lliure del seu finançament en un moment en què les necessitats humanitàries són cada cop més grans. L'organisme internacional demana 33 milions de dòlars per poder fer front a les situacions més urgents que situa a Gaza, el Sudan, Haití, Birmània, la República Democràtica del Congo i Ucraïna. El cap d'operacions de l'ONU, Tom Fletcher, carrega contra l'apatia general.
Aquest és un moment de brutalitat, impunitat i indiferència, un moment amb les normes en retirada, l'estructura de la convivència sota un atac sostingut i les nostres antenes de supervivència adormides per la diversió i corroïdes per l'apatia. Un moment en el qual dediquem més energia i diners a trobar noves maneres de matar-nos els uns als altres, desmantellant els mitjans que tant ens havia costat guanyar per protegir-nos dels nostres pitjors instints.
L'ONU xifra en 240 milions les víctimes de guerres, epidèmies, terratrèmols i l'impacte del canvi climàtic, però reconeix que amb els diners que demana només podrà ajudar poc més de la meitat. Un dels principals motius és la retallada dràstica de l'ajuda exterior dels Estats Units, que tot i això continua sent el donant més important. Doncs parlant de totes aquestes guerres, avui fa un any de la caiguda de Bashar al-Assad a Síria. Aquest país té al davant ara reptes enormes de violència sectària, desconfiança entre comunitats, s'ha reconstruït construcció i també recuperació econòmica, si més no és el que considera el professor de Relacions Internacionals de la Universitat Pompeu Fabra, Gabriel Garrum, que l'hem entrevistat aquí a 3CAT Info.
Que hi hagi hagut un canvi de règim i una transformació de la Guerra Civil no significa que sobre el terreny hi hagi pau. Estan havent-hi molts episodis de matança sectària, ha sigut molt notable la situació a la costa amb la minoria lawita. Per tant, a nivell de pau sobre el terreny, s'està molt lluny, de fet. És això que us deia, els reptes a nivell intern és la gran tasca a resoldre per part d'Ahmed Shara.
Aquests episodis que deia de violència sectària han enterbolit l'efervescència inicial d'aquest canvi de règim i també el procés de diàleg i inclusió que va prometre començar el nou president, Ahmed al-Shara.
I ara mateix estem en una situació en la qual hi ha molta desconfiança entre comunitats, hi ha molta desconfiança d'aquestes comunitats envers el govern central i el propi govern central envers alguns dels elements armats d'aquestes comunitats. I, per tant, aquesta situació d'inclusivitat i de justícia transicional doncs no només està anant a un ritme bastant lent, sinó que, a més, ens estem trobant amb obstacles pel camí.
Tot i així, Garrum recorda que Síria ve de 14 anys de guerra civil i mig segle de dictadura de la família al-Assad, en què el país va ser pròxim a Rússia, l'Iran i també les milícies libaneses de Hezbollah, que ara estan molt debilitades per la guerra a Gaza i l'ofensiva israeliana. El canvi de règim a Síria ja ha portat canvis de dinàmica importants. Han tornat, per exemple, refugiats, també desplaçats interns. El país ha canviat aliances i s'ha acostat a la comunitat occidental i també l'aixecament de sancions que pot anar millorant el dia a dia de les famílies.
S'han aixecat sancions per part dels Estats Units, per part de Nacions Unides, per part de la Unió Europea. Això ha millorat en bona part alguns dels elements de l'economia siriana. S'ha obert la reconstrucció a més actors, tot i que sobre el terreny això encara està anant molt lent, i també a nivell d'acords econòmics amb altres actors, sobretot regionals, doncs es veu més dinamisme.
I des de Brussel·les ens arriba una última hora. Els governs europeus han acordat endurir la política migratòria per facilitar les devolucions de migrants. Reunits a Brussel·les, els ministres de l'Interior dels 27 han tancat els detalls del mecanisme de solidaritat per ajudar Espanya i la resta de països europeus amb més pressió migratòria. Ho segueix en Jordi Baró.
Llum verda dels 27 al mecanisme de solidaritat que entrarà en vigor l'estiu de l'any que ve i que permetrà a Espanya, Itàlia, Grècia i Xipre rebre ajuda d'altres socis europeus per fer front a la pressió migratòria. Avui s'ha acordat el volum total d'aquesta ajuda. Hi haurà 21.000 reubicacions de demandants d'asil a altres països europeus que reben menys migració. I els governs que no vulguin acollir es calcula que hauran de pagar en conjunt 420 milions d'euros de compensació econòmica. Espanya s'ha abstingut perquè les xifres acordades són inferiors a les que s'havien plantejat en un inici, de 31.000 reubicacions i 600 milions d'euros. Els ministres han acordat també avui, en paral·lel, un enduriment de les devolucions, entre d'altres amb una primera llista europea de països d'origen considerats segurs pel retorn dels migrants sense dret d'asil i que inclou Tunísia, Bangladesh, Marroc, Colòmbia, Egipte, Índia i Kosovo.
I avui també estem pendents d'una reunió que es fa a Londres. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, reuneix allà amb els líders d'Alemanya, França i el Regne Unit, que impulsen una sortida negociada amb Rússia des d'Europa. Zelensky també ha de rebre avui tots els detalls de les converses a Florida entre els seus enviats especials i la delegació nord-americana que han estat estudiant el pla de pau dels Estats Units.
El temps.
Coneguem ara com avança aquest 8 de desembre. Francesc Mauri, bon dia.
Previsió que de cara a aquesta tarda ens porta força sol a tot Catalunya. Només esperem algun núvol prim, molt poqueta cosa, anecdòtic, tot plegat. I atenció la propera matinada i demà al matí, perquè les boires tenen ganes d'estendre's d'una manera bastant més clara i notable, moltes planes i fondalades interiors. Podran persistir fins demà al migdia. Esperem també de cara a demà algun interval nuvolós costaner, sobretot a la meitat sud de la costa. La temperatura retrocedeix una miqueta.
I avui que moltíssima gent torna a casa seva després d'aquest cap de setmana llarg, com tenim les carreteres? Txell Garriga, bon dia.
Bon dia, doncs comencem a veure que el gruix de vehicles que van sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona comencen ja a retornar. Recordem que avui s'espera la tornada de 250.000 vehicles. De moment, els punts amb més retenció, però els veiem encara al Pirineu, direcció Barcelona. Les vies que acumulen més retenció, per exemple, estan al Berguedà i al Ripollès. La que acumula més trams ara de congestió és la C-16. Hi ha congestió a Bellver de Cerdanya i a la 9 de Berguedà i fins a Berga, tot i que de forma intermitent i en principi sense incidències. En total, però, circulació complicada perquè hi ha més de 15 quilòmetres congestionats en aquesta via. A l'N260 també, a Ribes de Freser, direcció Ripoll, hi ha uns 5 quilòmetres de cua. També, però, cap al Pirineu de Lleida hi ha congestió a la C-14 entre Organyà i Fígols i a Linyà en uns 6 quilòmetres, venint doncs, de la Seu d'Urgell cap al Coll de Nargó. També a la C-13 entre Talarn i Tremp, en aquest cas agreujades per un accident a Camarasa en sentit sud que està tallant un carril. De moment hi ha un mig quilòmetre de cua intensa. I també cap a Barcelona ara hi ha congestió a la C-55 a Castellgalí, direcció Abrera, cap a l'enllaç amb la 2, en principi, però sense incidències. I ja arribant cap a la capital, de moment només veiem congestió d'entrada al nus de la Trinitat. Hi ha aturades puntuals, però la cua comença a avançar lentament. També a la P7 a l'Ametlla de Mar i a la C-17 a l'Ametlla del Vallès, on hi teníem incidències, ara ja circulació normalitzada i pel que fa al transport públic no ens consten incidències en cap punt.
Ara passen 2:15, els jutjats triguen més de 13 mesos a resoldre custòdies en separacions de parelles que no estan casades. És el doble de temps que fa 20 anys. Són dades del Consell General del Poder Judicial que mostren que cada any queden uns 4.000 casos pendents. Una dada que va lligada a l'augment del nombre de separacions que arriben als jutjats per la custòdia dels fills i que s'ha incrementat un 150% en gairebé 10 anys. Des del 2014 se superen cada any els 6.000 casos nous i l'efecte de tot plegat es ha estat aquest increment progressiu que diem del temps que les parelles esperen la decisió del jutge sobre les condicions de la custòdia o la cura dels fills. Cristina Díaz Malnero és diputada de la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats de Barcelona, especialista en dret de família. Ens diu que ha crescut el nombre de separacions en què s'ha de decidir el règim de guarda dels fills perquè les parelles cada cop trenquen més aviat. Destaca en declaracions a la CNN que el principal conflicte ja no és l'econòmic.
Els representants nord-americans coneixen les posicions bàsiques d'Ucraïna. Han estat unes converses constructives, tot i...
Doncs, òbviament, aquest no era el tall que volíem escoltar. Actualment, dir-vos també que la majoria de les separacions, són 6 de cada 10, són amistoses, mentre que les altres 4 són contencioses, i aquestes són les que triguen més a resoldre's, uns 13,7 mesos de mitjana, perquè és el jutge que ha de determinar les condicions de la separació i això, òbviament, allarga el procés. Alerta de l'Agència Europea sobre Drogues per l'arribada massiva de marihuana molt potent i alhora contaminada amb pesticides tòxics prohibits per ús agrícola. Les plantes provenen de cultius il·legals del Canadà, els Estats Units i Mèxic. La policia duanera constata que ja han entrat partides d'aquesta droga tant al continent com aquí a Catalunya. Des del Servei d'Urgències de l'Hospital Clínic adverteixen del perill de consumir aquesta marihuana. Miquel Jarque.
El contingut de THC en el cannabis americà és molt superior a l'europeu. Aquesta potència del principi psicoactiu s'hi suma l'ús de pesticides prohibits pels seus components cancerígens i per la seva toxicitat pel medi ambient. Des de l'Hospital Clínic, el doctor Emilio Salgado, que és cap de la unitat de toxicologia del Servei d'Urgències, alerta dels perills d'aquestes variants de marihuana.
Sobre el cannabis importado de Estados Unidos a México con contaminación por pesticidas que pueden ser y tener una toxicidad muy relevante. Tratamos, digamos, de intentar buscar una forma de reacción lo más adecuada posible, pues para que el día que llegue, que llegará, pues tengamos la capacidad de reacción rápida y sepamos, digamos, cortarlo de raíz.
Segons ha pogut saber aquesta emissora, els expedients oberts per intervencions de marihuana americana de l'Agència Tributària van passar de 350.000 l'any passat a 550.000 aquest 2025. L'origen d'aquest cànnabis de gran puresa s'explica, segons els experts, per la producció massiva per satisfer la demanda que ha generat la legalització d'aquesta droga en alguns estats dels Estats Units i del Canadà. Una part d'aquesta producció s'està fent servir per abastir altres mercats, com ara l'europeu.
I a Madrid, Pedro Sánchez arriba aquesta setmana a l'última sessió de control de l'any amb problemes interns per la inacció del PSOE en el cas Francisco Salazar, el col·laborador de Sánchez que ha estat denunciat per militants per assetjament sexual. El partit no va fer res durant 5 mesos, però ara Sánchez actua ràpid i ha cessat Antonio Hernández, que és la mà dreta de Salazar, per haver encobert la seva conducta. Demà el Consell de Ministres aprovarà aquest cessament. Madrid, Tania Tàpia.
Pedro Sánchez intenta contenir la tempesta al partit pel cas Francisco Salazar, que posa en qüestió l'aposta feminista dels socialistes. Una crisi interna que se suma a la pressió de la dreta pels casos de corrupció i que s'evidenciarà dimecres a l'última sessió de control de l'any. Després de dies de silenci, el mateix president i secretari general del PSOE assumeix en primera persona l'error, diu, de no haver respost a les denúncies de dues militants al canal intern que van estar 5 mesos sense que ningú hi contactés. Unes denúncies que fins i tot van desaparèixer. El PSOE s'esforça ara a redreçar la situació. Pilar Bernabé es la responsable de igualdad al partido.
Hemos sido conscientes de que había que mejorarlo y hemos puesto todo para poner en marcha de forma rápida una manera de proceder que pueda responder lo más pronto posible a esas mujeres.
Però hi ha veus crítiques que demanen portar el cas a la Fiscalia i que mostren obertament i en públic el desencís amb el partit per com ha portat el cas. Andrea Fernández és responsable d'Igualtat al PSOE.
Sigo a la espera de recibir explicaciones convincentes sobre lo que está sucediendo y desde luego que me encuentro disgustada y muy dolida.
Davant una pressió creixent, en els darrers dies hi ha hagut una reunió d'urgència a Ferrat, tancada en fals, un comunicat a la militància i el mea culpa de Sánchez assumit en privat en una conversa amb periodistes dissabte al Congrés. Però la Moncloa posa ara la directa i Sánchez ha fulminat el que era la mà dreta de Salazar, Antonio Hernández, a qui les víctimes assenyalen com a encobridor de la seva conducta. Demà el Consell de Ministres aprovarà el seu cessament com a director de coordinació política de la presidència, una decisió, diu la Moncloa, aprovada amb el mateix Hernández, a qui també se'l fa fora de l'executiva del PSOE Andalusia.
3Cat Info.
Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres un home de Rubí acusat de difondre missatges d'odi a través de les xarxes socials. Les proclames eren marcadament islamòfobes i les feien vídeos on sortia amb un passamuntanyes que impedia identificar-lo. Els agents van obrir la investigació el febrer passat en detectar aquestes publicacions que amb el pas del temps es van tornar més agressives i radicals fins al punt d'arribar a cremar en directe una jihab, el mocador amb què algunes dones musulmanes es cobreixen els cabells i el coll. L'autor dels missatges, de 30 anys, promovia l'expulsió dels immigrants, atribuint-los tota mena de delictes, i animava també la població a organitzar-se per expulsar aquestes persones del país.
Esports.
Amb la Montse Raya, bon dia.
Hola, bon dia. A aquesta hora, Hansi Flick, l'entrenador del Barça, encara parla en la roda de premsa prèvia al partit de demà en què reben l'Eintracht de Frankfurt a la Lliga de Campions de Futbol. Un Flick que ha confirmat que Marc-André Ter Stegen pot entrar ja en la convocatòria per aquest partit de demà, però diu que serà Joan Garcia qui continuarà com a porter titular de l'equip. Flick s'ha mostrat content de la millora que ha tingut el Barça les últimes jornades i ho explicava així.
No, crec que tothom sap què ha passat els últims 3 mesos. Per tant, hem tingut moltes lesions, molts jugadors importants que han estat de baixa. També les últimes setmanes hem pogut distribuir els minuts, la càrrega. Si veiem aquestes últimes línies, hem cobert la nostra línia de defensa de 4 amb 6 jugadors, és molt per cada un. I si veig el partit contra el Betis, els últims 10 minuts estaven esgotats. Per tant, realment no és senzill, no és fàcil per ells jugar sempre a aquest nivell màxim.
Flick té clar que demà han de mostrar la millor versió per superar l'Eintracht i mantenir les opcions de passar directament als vuitens de final sense passar per la repesca. Abans ha parlat Gerard Martín, amb qui Flick compta des de fa alguns partits per ocupar el lloc de central esquerre de l'equip. Martín admet que se sent important dins l'equip blaugrana.
Sí que em sento important dins l'equip i així m'ho transmet a l'entrenador també amb la seva confiança. I bueno, ara m'està tocant més de central, potser després em toca més de lateral, no sé, al final no em sento més d'una posició que d'una altra, sinó que estic preparat per les dues i on em toqui jugaré i ja està.
Martín, creu que l'equip ha millorat en defensa els últims partits, tot i que creu que han d'extremar la concentració durant els 90 minuts per evitar encaixar gols. Per aquest Barça-Eintracht, el club, el Barça, només ha posat a la venda entrades per a socis perquè van detectar intents de venda fraudulenta de localitats. Aquest matí s'han sabut les dades. El Barça quantifica en 353 els socis amb comportaments amb indicis de revenda i 8 els abonats. Tots aquests casos s'eleven ara a la Comissió de Disciplina del Club, que ho ha d'analitzar. I des d'aquest migdia a les 12, el Barça ha obert un formulari perquè els socis abonats que van demanar l'accés al partit delegant la seva entrada es facin responsables d'aquesta sessió i ho posin en coneixement del club.
Trescat Info.
Un Barça que jugarà a la Champions sabent que té 4 punts de marge sobre Madrid a la Lliga, i això és gràcies a la derrota dels blancs ahir 0-2 amb el Celta, un Madrid que va acabar desencaixat i amb 9 jugadors al camp. Els gols del Celta els va fer tots dos el suec Swedberg a la segona part, l'últim ja minut 93. Fran García va ser expulsat al 64 i Álvaro Carreras al 92 per dir-li a l'àrbitre textualment "ets dolentíssim". També van expulsar Endrick, que era a la banqueta, per cridar al quart àrbitre. El Bernabéu va viure ahir un Madrid totalment trasbalsat. Amb Xavi Alonso, l'entrenador blanc, no vol parlar de la seva continuïtat.
Hay que intentar pasar página lo más rápido posible. Son solo 3 puntos, queda muchísima liga y lo mejor que el miércoles tenemos el partido de Champions, del City, para reaccionar y quitarnos este mal sabor de boca.
El tècnic basc no veu com un ultimàtum aquest duel de dimecres contra el City de Guardiola a Bernabéu. Mentrestant, l'Espanyol viu un moment dolç. 5è a la Lliga, després de guanyar 1-0 el Rayo, gol de Roberto Fernández de penal, que va forçar Dolan. L'anglès va acabar expulsat, també el Rayo va acabar amb 10, un triomf de mèrit i que permet al tècnic blanquiblau Manolo González treure pit. Diu que han de gaudir d'aquest bon moment. Un Manolo que critica l'arbitratge.
Jo soc conscient que és molt complicat arbitrar, i un partit com l'avui, que els dos equips ja anem i hi ha tensió, però també, com et diria, una mica de criteri per... Són àrbits, VAR, hi ha molta gent mirant el partit, amb càmeres, amb temps per mirar tot, una mica de criteri, almenys per saber on hem d'anar.
Pel que fa al Girona, es manté en descens, tercer per la cua, amb 12 punts en 15 jornades. Ahir nova derrota 3-0 al camp de l'Elx i amb una actuació discutible del porter Gazzaniga. El tècnic del Girona, Michel Sánchez, admet que la gestió de la porteria és un tema delicat. Avui es tanca la jornada 15a de la Lliga Primera Divisió amb el partit Osasuna Llevant a les 9 del vespre.
3CAT Info.
Fora del futbol, destaca el nom d'Emma Carrasco, la jove nedadora lleidatana. S'ha penjat la medalla de bronze als 400 estils a l'Europeu de Piscina Curta de Lublin, a Polònia. Sentim Carrasco, el Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
Encara no tinc els 20, així que, bueno, no sé, crec que encara queda bastanta carrera esportiva per davant. Començar ja ara als 19, doncs, amb un bronze europeu, doncs estic molt emocionada amb això, i ara doncs a seguir lluitant i intentar doncs, anar fent passets poc a poc i intentar doncs anar per més.
També s'ha endut el bronze al tarragoní Carles Coll, els 4x50 relleus estils, amb el nedador de Sabadell, Sergio De Celis, també a l'equip. I en bàsquet a la Lliga CB, triomf del Barça, que es referma com a setè classificat, 102-71 contra l'Andorra.
Ara són 2:15 i el primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Moltíssima gent està tornant ja cap a casa seva després d'aquest cap de setmana llarg, com tenim les carreteres. Txell Garriga, bon dia.
Bon dia, doncs. Circulació que comença a ser ja molt intensa per les vies que baixen del Pirineu, sobretot per la C-16 entre Bellver de Cerdanya i de forma intermitent fins a Berga, també per la C-17 entre Ribes de Freser i Ripoll i el Pirineu de Lleida per la C-14 entre Ribe d'Urgellet i Organyà i a la C-13 entre Talarn i Tremp. De moment, però sense incidències en cap punt.
I ho hem sentit aquí a 3CAT Info. Ara fa just uns minuts, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat als membres del grup d'experts que ha d'investigar les causes del brot de pesta porcina africana, admès que el resultat pot trigar encara dies. La doctora Laura Pérez, que és la cap de l'àrea d'estabulari i seguretat biològica del Centre d'Investigació en Seguretat Animal, el CISA, en serà la coordinadora científica. El conseller ha confirmat també que Corea del Sud ha reobert el mercat a la carn de porcí catalana i accepta la regionalització. Per tant, torna a comprar fora del radi de seguretat de 20 quilòmetres. Ha afegit que s'està treballant també per reobrir els mercats del Japó i Filipines. I les Nacions Unides, que han llançat una crida desesperada al món perquè reaccioni davant la caiguda lliure del seu finançament en un moment en què les necessitats humanitàries són cada cop més grans. L'organisme internacional demana 33 milions de dòlars per poder fer front a les situacions més urgents que situa a Gaza, el Sudan, Haití, Birmània, la República Democràtica del Congo i Ucraïna. I en aquesta pròxima mitja hora us explicarem també que la UNESCO celebra aquesta setmana a Nova Delhi la reunió on decidirà els nous elements que entraran a formar part de la llista del patrimoni cultural immaterial de la humanitat. En repassarem alguns. I parlarem d'aquesta segona part de la pel·lícula Escape Room, l'exitosa obra de teatre de Joel Joan i Héctor Claramunt, portada al cinema. Aquesta cinta s'ha rodat aquesta tardor i compta amb la participació de 3CAT.
Esports.
El Barça analitzarà el cas de 353 socis i 8 abonats que han tingut un indici de venda fraudulenta d'entrades per a partit de demà a la Champions contra l'Eintracht. Aquest migdia el Barça ha obert un formulari perquè els abonats que van demanar l'accés a partit delegant la seva entrada es facin responsables d'aquesta sessió i ho posin en coneixement del club.
I tindrem una tarda assolellada amb alguna tímida pinzellada de núvols prims. La boira podria tornar amb més força i extensió la propera matinada i demà al matí a moltes planes i fondalades de l'interior. La temperatura retrocedeix una mica, sobretot demà. I ara us ho avançàvem, el comitè auditor per la pesta porcina estarà integrat per 6 especialistes. Es reunirà cada dia a partir de demà. El govern no descarta que s'hi puguin afegir nous experts durant els pròxims dies també. Anem fins a Lleida, ho ha seguit tot plegat la Júlia Albacar. Bon dia.
Bon dia, sí. El comitè auditor està integrat per 6 experts en bioseguretat i pesta porcina. Es coordinarà des de l'IRTA i tindrà com a prioritat determinar si hi ha hagut algun problema de bioseguretat que permetés al virus escapar-se. Sentim el conseller.
Decidirà el pla de treball, per tant, quins centres, quins protocols, quines instal·lacions, on hi pot haver un risc o què s'ha de comprovar, què no té sentit comprovar. Tindran autonomia, suport logístic i tots els recursos necessaris perquè puguin fer la seva feina en base al seu criteri. Quan ells decideixin el què, llavors, evidentment, també hauran de fer doncs, una revisió dels espais físics.
Per destacar alguns dels noms que ha donat a conèixer fa uns minuts el conseller, la coordinadora científica serà la doctora Laura Pérez, del Centre d'Investigació en Sanitat Ambiental, o el professor Massimo Palmari, que és director del Departament de Virologia de l'Erasmus Centre Mèdic de Rotterdam. Tot i que s'està estudiant si l'origen del brot podria haver estat en un laboratori, Ordeig ha recordat que encara no és una hipòtesi confirmada.
Missatge, ho torno a dir, sisplau. Prudència, prudència, no jutgem, no traguem conclusions de proves, informes que ens diuen que no són concloents, però que tampoc podem descartar. Cal esbrinar, cal portar més informació i cal deixar treballar els científics i els tècnics perquè ens diguin, perquè ens aportin més informació, i jo crec que aquesta setmana serà també determinant per tenir més informació.
Ordeig també ha explicat que s'està treballant per col·locar al mercat els 55.000 porcs que es troben en les grangers dins de l'àrea de contenció, que aniran a l'escorxador amb normalitat, i descarta fer buidatges sanitaris que només serien en cas de detectar un positiu. El conseller també ha fet un balanç positiu des de cap de setmana llarg amb les restriccions, i en clau econòmica ha celebrat la regionalització i l'obertura d'alguns mercats com el de Corea.
Doncs justament sobre aquest cap de setmana, els agents rurals també han dit que estan satisfets amb aquestes mesures de control del brot de pesta porcina africana que s'han aplicat. En una compareixença davant dels mitjans, que heu pogut seguir també per aquí 3Cat Info, els agents rurals han destacat que el cap de setmana ha anat tranquil, ha estat tranquil, i que no s'ha detectat ningú que se saltés als perímetres de seguretat.
S'han fet vols de seguiment de l'afluència dels espais, i la veritat és que estem molt, molt contents de com s'està desenvolupant el fet. Per tant, no baixem la guàrdia, continuem avisant en cas de detecció d'algun senglar mort.
Ara passen 5 minuts a 2:15. Les Nacions Unides han llançat una crida desesperada al món perquè reaccioni davant la caiguda lliure del seu finançament en un moment en què les necessitats humanitàries són cada cop més grans. L'organisme internacional demana 33 milions de dòlars per poder fer front a les situacions més urgents, que situa a Gaza, el Sudan, Haití, Birmània, la República Democràtica del Congo i Ucraïna. El cap d'operacions de l'ONU, Tom Fletcher, carrega contra l'apatia general.
Aquest és un moment de brutalitat i impunitat i indiferència, un moment amb les normes en retirada, l'estructura de la convivència sota un atac sostingut i les nostres antenes de supervivència adormides per la diversió i corroïdes per l'apatia. Un moment en el qual dediquem més energia i diners a trobar noves maneres de matar-nos els uns als altres, desmantellant els mitjans que tant ens havia costat guanyar per protegir-nos dels nostres pitjors instints.
L'ONU xifra en 240 milions les víctimes de guerres, epidèmies, terratrèmols i l'impacte del canvi climàtic, però reconeix que amb els diners que demana només podrà ajudar poc més de la meitat. Un dels principals motius és la retallada dràstica de l'ajuda exterior dels Estats Units, que tot i això continua sent el donant més important. Tailàndia ha reprès avui els atacs aeris a la frontera amb Cambodja, on han mort ja 4 civils i un soldat tailandès. Els dos bàndols s'acusen mútuament de violar els termes de l'alto al foc, firmat fa menys de 2 mesos sota els auspicis justament de Donald Trump. L'exèrcit tailandès assegura que han respost a una acció prèvia dels cambodjans que haurien obert foc contra les seves posicions. La portaveu de defensa de Phnom Penh denuncia un atac indiscriminat i brutal contra civils innocents en 2 poblats d'aquesta zona. El primer ministre tailandès també diu que el seu país no vol la violència, però que no tolerarà violacions de la sobirania territorial. Els enfrontaments han causat el desplaçament de milers de persones al llarg dels més de 800 quilòmetres de frontera. Bangkok i Phnom Penh mantenen una disputa territorial des de principis del segle XX arran de la divisió cartogràfica que en va fer França, que aleshores era la metròpoli de Cambodja.
3Cat Info.
Aquest cap de setmana llarg, les agències de viatges han tingut menys vendes que en altres anys, però ens diuen que ja estan atenent peticions per les vacances d'estiu. Durant tot el mes de desembre augmenten els viatges a ciutats europees pels tradicionals mercats de Nadal, com els d'Estrasburg, Viena o Nuremberg, i ja comencen també els viatges a Lapònia per veure el Pare Noel, segons explica Rosó Murló, de RAC Viatges i Grup Avoris.
La cirereta del viatge és anar a trobar el Pare Noel. És un viatge molt familiar per això, perquè una de les coses importants, a part de la pesca en el gel o els trineus de rens o les granges de huskies i tot això, la cirereta és anar a veure el Pare Noel.
Entre els viatges que es venen per Nadal, comença a fer-se un lloc el que proposa anar a veure els Tres Reis al desert del Marroc. Aquí, el Pla de Nadal dels Mossos incorporarà agents de paisà, també una campanya específica per prevenir estafes virtuals, sobretot entre les persones grans. L'any passat es van registrar més de 5.500 fraus en línia i un 15% van afectar persones de més de 65 anys. Per això, enguany, la policia reforça la prevenció amb consells per comprovar webs i pagaments i evitar també missatges sospitosos. El dispositiu especial que va començar dissabte acabarà l'11 de gener, després de Reis. També intensifica els controls de trànsit, les inspeccions al transport de mercaderies i reforça la seguretat al transport públic. També es farà un desplegament especial d'agents de paisà que actuen per detectar conductes de risc a les carreteres i en zones amb moltíssima gent. A més, aquest Pla de Nadal manté l'alerta antiterrorista en el nivell 4 sobre 5, amb vigilància especial a llocs sensibles i mesures de mobilitat segura.
3CAT Info.
Anem ara fins a França. Els treballadors del Louvre faran vaga a partir del dia 15 i la podrien allargar, de fet, diversos dies en un context de força controvèrsia, ja ho sabeu, per l'estat d'algunes de les instal·lacions del museu i pel robatori de joies de la corona de França que va passar el mes d'octubre. L'objectiu d'aquesta aturada, que s'ha votat per unanimitat en Assemblea General a proposta de les centrals sindicals, és denunciar les condicions de treball i també la falta de recursos. L'anunci de la convocatòria arriba l'endemà d'una inundació a la biblioteca causada per l'avaria d'unes canonades en mal estat de les quals... unes canonades que estaven en mal estat i que ja s'havia notificat que això estava d'aquesta manera. El que ha generat més polèmica, però, aquestes últimes setmanes és l'espectacular robatori del 19 d'octubre en què un grup de lladres va accedir a la galeria Apolo en ple dia i es van endur joies de la corona de França. Els lladres estan detinguts, però les joies no les han pogut recuperar. I encara sobre patrimoni, en aquest cas diferent, perquè aquí s'hi contemplen moltes modalitats, però la UNESCO celebra aquesta setmana a Nova Delhi la reunió on decideix els nous elements que entraran a formar part de la llista del patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Es tracta, ho dèiem, de tradicions orals, arts escèniques, rituals o també habilitats que formen part de la identitat cultural de les comunitats. Aquest any, 78 estats hi presenten les seves candidatures. Òscar Callau.
Aquest pont no ha sigut tan maco com altres anys, perquè és un pont que...
La capital de l'Índia acull durant 6 dies la 20a reunió del Comitè Intergovernamental per la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de la UNESCO, que és l'ens encarregat d'examinar les candidatures i decidir si són elements valuosos perquè enforteixen el sentiment de pertinença, estimulen la creativitat i promouen el diàleg entre cultures. Entre els nominats d'aquest any hi ha elements culturals i tradicionals de tot el planeta. El cant tirolès o yodel, representatiu dels habitants de les valls alpines de Suïssa. El sapiki, un estil musical rítmic característic del sud-oest de l'illa africana de Madagascar.
Son de noche, son de día. El son es un patrimonio y nos da mucha alegría.
La música i el ball de son cubà, nascut a finals del segle XIX a l'est de l'illa com a fusió de músiques espanyola, africana i caribenya. La tradició oral yimacan dels narradors d'històries en vers i prosa de la tribu Hezen, una minoria ètnica del nord-est de la Xina. L'art musical mbetoyeng de la comunitat Ekang, de països africans com Gabon, el Congo i Camerun.
Pensiamo solo a quelli legati alla sfera semantica del pane.
O la cuina tradicional italiana. A la llista del patrimoni cultural immaterial hi ha actualment 788 elements de 150 països, 7 dels quals són tradicions catalanes. La Patum de Berga, els castells, la dieta mediterrània, les festes del foc al Pirineu, l'art de la pedra seca, l'ofici dels rellers i el toc manual de campanes. La reunió per decidir els nous elements patrimonials acaba aquest divendres.
I de Nova Delhi a Girona, perquè la catedral tornarà a ser l'escenari aquesta tarda del concert impulsat per l'entitat El Messies Participatiu, aquest any amb un format una mica diferent. S'oferirà un repertori sobre El Messies de Händel amb la participació d'un centenar de cantaires i un rapsoda que llegirà fragments de la vida del compositor. Aquest concert precedeix el que l'associació farà a l'Auditori el 13 de desembre. Girona, Maria Rovira.
És el tercer any que l'Associació Cultural El Maciès Participatiu organitza aquest concert a la Catedral de Girona. Aquesta vegada incorporarà la lectura de fragments de la Resurrecció de Händel sobre la vida del compositor per complementar el repertori musical. Ens ho explicava Montse Miró, membre de la Comissió del Maciès Participatiu de Girona.
I al costat d'aquests temes hi posem fragments d'una obra d'un escriptor austríac que es diu Stefan Zweig, que en un llibre que es diu Moments estel·lars de la humanitat té un apartat dedicat a Händel, a la resurrecció de Händel. En aquest text, Stefan Zweig el que fa és explicar la vida de Händel des de l'any 1737, que té un atac d'apoplexia, fins al dia de la seva mort l'any 59.
Un concert amb un format diferent i amb un component més teatral.
Serem 100 cantaires, llavors el director és Martí Ferrer, hi ha l'organista Pau Riuró, hi ha una trompeta, que es diu Jorge Jorques, i després hi ha un rapsoda, que és precisament en Jordi Subirà, que és un actor i és el que porta la part, diguéssim, teatral de l'espectacle, més el cor del Maciès.
L'associació El Maciès Participatiu es va crear per seguir la tradició molt estesa a Europa d'organitzar concerts sobre el Maciès de Händel abans de Nadal, quan el 2018 l'empresa que els organitzava va deixar de fer-ho a Catalunya. Ara es fan concerts a Barcelona, Girona i Lleida. L'entitat, però, va molt més enllà.
L'associació no només fa el concert, sinó que l'associació també fa aquest concert de Nadal, fa un altre concert a la primavera, fa actes culturals, o sigui, és una associació que fa tot un seguit d'activitats doncs, molt variades en els àmbits de la cultura.
Aquest concert a la Catedral serà el preludi del que l'associació organitza cada any a l'Auditori de Girona, que aquest any serà el 13 de desembre, amb direcció de Xavier Pastrana i Obos Omnes com a cor d'escenari.
El temps.
Baixa una mica la temperatura respecte als darrers dies, tant avui com també demà, i aquesta tarda, el que queda de tarda, doncs esperem un ambient força assolellat, sense excepció, alguna tímida pinzellada de núvols prims, i de cara a la propera nit i matinada, i també demà, apareixeran núvols baixos a punts costaners, sobretot més freqüents a la meitat sud de la costa catalana, i a més, també demà al matí fins a migdia podran ser presents bancs de boira en zones fondes i a les planes de l'interior.
I del Francesc Mauri a la Txell Garriga, com tenim les carreteres? Bon dia.
Bon dia. Doncs comencem a veure que el gruix de vehicles que van sortir de l'àrea metropolitana ja estan retornant. De moment, els punts amb més retenció encara els veiem al Pirineu i direcció Barcelona, en sentit sud. Les vies que acumulen més retenció aquesta hora són el Berguedà i el Ripollès. Acumulen més trams de retenció, per exemple, a la C-16. Hi ha congestió de Bellver de Cerdanya i entre la 9 de Berguedà i fins a Berga, tot i que de forma intermitent, i no ens consta cap incidència en aquesta via. És un tram llarg, però d'uns 16 quilòmetres. També a l'N260, a Ribes de Freser, direcció Ripoll, hi ha uns 5 quilòmetres de cua, i cap al Pirineu de Lleida hi ha congestió a la C-14 entre Organyà i Fígols i Alinyà, en uns 6 quilòmetres, venint de la Seu d'Urgell cap al Coll de Nargó, i també per la C-13 entre Talarn i Trem. També cap a Barcelona, però hi ha congestió ara a la C-55, a Castellgalí, direcció Abrera, cap a l'enllaç, doncs cap a la 2, en principi també sense incidències en aquest punt, i arribant ja cap a la capital hi ha congestió d'entrada cap al nus de la Trinitat, una congestió però que s'ha esponjat una mica respecte a l'última congestió. Hi ha aturades puntuals ara just a l'enllaç amb les rondes, i des del Llobregat també hi ha congestió ara concentrada a Cornellà per la 2. També, però, alerta per alguna possible incidència per la B23 a l'altura del Papiol, on veiem que s'hi està tot just començant a acumular cua i que s'estaria tallant també un carril. De moment, però, no ens consta cap problema en aquest punt. La congestió, això sí, veiem que és ja d'uns 2 quilòmetres. El transport públic sense problemes a Rodalies, Ferrocarrils ni TMB. De moment això és tot.
Gràcies, Txell. Fins ara.
Fins ara.
Ara falten 12 minuts per arribar a les 2 del migdia. Us parlem d'Escape Room, aquesta segona part de la pel·lícula exitosa, obra de teatre de Joel Joan i Héctor Claramunt, portada al cinema, que s'ha d'estrenar doncs, aquesta primavera. Aquesta cinta s'ha rodat a la tardor i compta amb la participació de 3CAT. Tot plegat ho ha analitzat la Marta Vallès.
Motor! A l'acció, aguantem un moment. Que compti a 3, abans de començar. Silenci! Acció! La prometa aquesta de que la tancats amb l'esquerra ja els vas fer.
Vaig a visitar el rodatge a una nau industrial de Terrassa, al Vallès Occidental, que han convertit en un dels escenaris principals de la pel·lícula. Farem ambient amb el tràiler d'Escape Room 2 al teatre.
Es pensaven que s'havia acabat, però estaven molt equivocats.
Una altra vegada, no!
Tornen l'Edu, la Marina, en Rai i la Vicky, personatges que fan els actors Joel Joan, Paula Vives, Ivan Massaguer i Mònica Pérez. Parlem amb el director, guionista i productor Héctor Claramunt i amb en Joel Joan, que és actor, guionista i productor. Els hi demanem una petita sinopsi.
Per mi és una pel·lícula d'aventures, amb thriller i amb comèdia. Un Scooby-Doo, un Goonies, són uns personatges que estan atrapats en unes situacions que són 100% perilloses, tota la pel·lícula, amb girs, escenes de molta tensió i alhora molta comèdia.
Han evolucionat de diferents maneres cada una. L'Edu i la Marina porten 5 anys de casats i la relació en principi sembla que va bé. El Rai ha deixat de ser un director de cine exitós i en canvi la Vicky s'ha convertit en una dona cineasta que triomfa allà on va, i amb aquest elipsi de temps doncs s'han recreat una mica una nova màscara.
Màscara? Què vols dir?
Què passava a l'Escape Room 1? Que els desemmascarava. O sigui, allò que voldríem ser i som no s'acaba mai i d'ajustar del tot, no? Són les nostres contradiccions. Tornem a posar els mateixos personatges en una olla a pressió, que és un escape room molt diferent de la primera. Hem fet un canvi molt gran perquè sigui molt visual la pel·lícula i molt espectacular i passin coses i sigui trepidant, però en el final l'essència és desemmascarar aquests personatges i riure'ns de nosaltres mateixos.
Patirem més que riurem o a l'inrevés?
Per una banda estàs patint molt pels personatges, però això ho trenques, i aquesta catarsi entre la comèdia i la por penso que és l'ingredient que fa que l'experiència de veure aquesta pel·lícula sigui molt, molt agraïda.
Hi ha moments molt passat de voltes. Sí, sí, hi ha moments d'angoixa i de por on la vida dels nostres personatges corre en perill. Jugar amb aquesta semifantasia de que els personatges s'estan jugant la vida per tenir-los contra les cordes, i allà cadascú demostra qui és.
A qui agradarà més aquesta història?
Per tota la família. És una cosa molt rara en la nostra cinematografia. No hi ha cap pel·lícula en català que puguis anar a veure amb tota la família, des de l'avi fins al nen i la adolescent. Penso que això és meravellós. Si aconseguim reunir tota la família en una sala de cinema, ens farà, a mi em farà molt feliç.
Escape Room 2. Trobarem diferències amb la primera part?
Primera era una pel·lícula petita que passava en un escape room, un sol decorat, però aquí plantegem un viatge a les profunditats de la muntanya de Montjuïc. Comença una aventura subterrània. Hem creat una de decorats. En comptes d'anar amb cromes i amb intel·ligència artificial, tot és de veritat i es nota, i és aquell cinema semimàgic on fa jugar l'espectador.
Aquí se'ns ha anat la flapa. Hem intentat coses que no s'han fet mai en una pel·lícula catalana, si més no, perquè aquí normalment estem més arrelats amb històries més naturalistes o més terrenals, i aquesta realment hem fet volar la imaginació i estem fent una ficció a lo gran.
L'aperitiu que tots us heu pres està contaminat. En 10 minuts morireu si no preneu l'antídot.
Haurà tornat l'assassí d'Hostafrancs?
Aquest és un pel·liculón. El públic fliparà.
És un pel·liculón molt lon.
Vaya, bona.
I ha mort el fotògraf britànic Martin Parr, retratista per excel·lència de les vacances, de la classe treballadora i el turisme de masses, i crític també amb el consumisme. Va ser un dels primers fotògrafs documentals que va deixar el blanc i negre i va adoptar colors lluminosos, cridaners, per retratar amb ironia la societat britànica en moments d'oci i vacances. Martin Parr tenia 73 anys, va exposar diverses vegades a Barcelona. En una d'aquestes ocasions va explicar en un reportatge de TV3 què suposava per ell la fotografia.
La fotografia és la forma més gran de col·leccionisme. Surs, fas fotos i, si ho fas bé, dones forma al món.
Per estar considerat un dels fotògrafs documentals més destacats d'aquests últims 50 anys, va treballar per l'agència Magnum i en va ser president durant 4 anys.
Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
I avui torna Mr. Bean amb una nova sèrie a Netflix. És una de les novetats més destacades a les plataformes de streaming aquesta setmana, juntament amb Ciudad de Sombras, que situa l'acció a Barcelona, o una de les millors comèdies romàntiques de l'any, que passa la nit de Nadal. En Marc Garriga ens ho explica.
Hello?
Sorry to bother you, sir. We're making inquiries about a missing baby.
A baby?
baby.
Després de lluitar incansablement contra una vella fa 3 anys, el cosí artístic de Mr. Bean, interpretat pel mateix Rowan Atkinson, torna amb una nova aventura, El hombre contra el bebé, que arriba a Netflix dijous. Ara haurà de compatibilitzar la vigilància d'un pis amb fer-se càrrec d'un nadó desconegut que algú ha deixat oblidat. Humor blanc i divertidíssim, amb les mateixes ganyotes de sempre que no cansen mai. Un caòtic entreteniment familiar per a petits i grans imprescindible.
Esports.
Amb la Montse Raya, bon dia.
Hola, bon dia. Hansi Flick, l'entrenador del Barça, ha parlat abans de rebre demà l'Eintracht de Frankfurt a la Lliga de Campions de Futbol. Un Flick que ha confirmat que Marc-André Ter Stegen pot entrar ja en la convocatòria per demà, però diu que Joan Garcia continuarà sent el porter titular de l'equip. Flick té clar que demà han de mostrar la millor versió per superar l'Eintracht i mantenir així les opcions d'obtenir l'accés directe als vuitens de final sense passar per la repesca. Tot plegat en el primer partit de l'equip en Champions al Camp Nou.
Crec que per tothom va ser el somni, un somni tornar i jugar al Camp Nou. També és important per la Lliga de Campions perquè crec que és realment un partit important per nosaltres demà. Hem de guanyar, volem guanyar els 3 punts i també volem demostrar el nostre millor nivell. Per tant, això és el que compta demà.
Abans ha parlat Gerard Martín, amb qui Flick compta des de fa alguns partits per ocupar el lloc de central esquerre de l'equip.
No, és això que he dit abans, que a pretemporada em va voler provar un partit. Després, al principi, per circumstàncies, no vaig jugar cap partit allà, però jo sabia que algun dia em podria tocar allà i anava entrenant a vegades allà i el dia que anava a jugar pues, em va dir que si estava preparat per jugar allà, li vaig dir que sí i pues, al final em transmet molta confiança sempre.
Martín admet que se sent important dins l'equip, creu que el Barça ha millorat en defensa els últims partits, tot i que diu que han d'extremar la concentració als 90 minuts per evitar encaixar gols. Per aquest Barça-Eintracht de demà, el Barça investiga 353 socis i 8 abonats amb comportaments amb indicis de revenda d'entrades. Des d'aquest migdia, el Barça ha obert un formulari perquè els socis abonats que van demanar l'accés al partit delegant la seva entrada es facin responsables d'aquesta sessió i ho posin en coneixement del club. Recordem que el Barça només ha posat a la venda entrades per a socis per a partit de demà al Camp Nou.
3Cat Info.
Un Barça que jugarà a la Champions sabent que té 4 punts d'avantatge ara sobre Madrid a la Lliga i això és gràcies a la derrota dels blancs ahir 0-2 amb el Celta al Bernabéu. Feia 19 anys que els gallecs no guanyaven el Santiago Bernabéu, un Madrid que va acabar desencaixat amb 9 jugadors al camp. Els gols del Celta els va fer tots dos el suec Williot Swedberg, l'últim ja al minut 93, Fran García va ser expulsat al 64 i Álvaro Carreras al 92 per dir-li a l'àrbitre textualment ets dolentíssim. El tècnic de Madrid, Xavi Alonso, no vol parlar de la seva continuïtat.
Hay que intentar pasar página lo más rápido posible. Son solo 3 puntos, queda muchísima liga y lo mejor que el miércoles tenemos el partido de Champions, del City, para reaccionar y quitarnos este mal sabor de boca.
Alonso no veu com un ultimàtum aquest duel de dimecres contra el City de Guardiola al Bernabéu. Mentrestant, l'Espanyol viu un moment dolç. 5è a la Lliga després de guanyar ahir 1-0 al Rayo Vallecano, gol de Roberto Fernández de penal que va forçar Dolan. L'anglès va acabar expulsat, també el Rayo va acabar amb 10. Un triomf de mèrit i que permet al tècnic blanc i blau Manolo González treure pit.
Crec que és un moment perquè tothom gaudim d'una puta vegada l'Espanyol, que portem anys passant les putes i crec que és el moment que la gent gaudeixi i penso que ha d'estar orgullosa d'aquests nanos. Serem millors, serem pitjors, però ens deixem la vida per l'Espanyol i per aquest club. Llavors penso que almenys això ens ho mereixem i la gent de l'Espanyol es mereix disfrutar i gaudir. I no la primera de canvi intentar, hòstia, buscar coses on no n'hi han.
Pel que fa al Girona, es manté en descens, tercer per la cua, amb 12 punts en 15 jornades. Ahir, nova derrota, 3-0 al camp de l'Elx i amb una actuació discutible del porter Gazzaniga. El tècnic del Girona, Michel Sánchez, respon a la pregunta de si l'argentí ha de continuar com a porter titular.
És un tema bastante difícil i complex, però hi ha coses que al dia a dia, per mi, marquen molt les meves decisions. Després veurem el mercat d'hivern, què passa, però ara mateix el que jo tinc en compte és el dia a dia.
Avui es tanca la 15a jornada de la Lliga amb el partit Osasuna Llevant a les 9 del vespre. En natació, Emma Carrasco ha guanyat a bronze els 400 estils a l'Europeu de Piscina Curta de Lublin, a Polònia. La jove nedadora Lleida Tana, de 19 anys, en parlava al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
Encara no tinc els 20, així que, bueno, no sé, crec que encara queda bastanta carrera esportiva per davant. Començar ja ara als 19, doncs, amb un bronze europeu, doncs estic molt emocionada amb això. I ara, doncs, a seguir lluitant i intentar, doncs, anar fent passeig a poc a poc i intentar, doncs, anar per més.
També bronze del tarragoní Carles Colla als 4x50 relleus estils. I acabem amb tenis taula. La palista de Calella, el Maresme Maria Xiao, ha conegut avui els rivals amb qui s'enfrontarà en les WTT finals de tenis taula, que es disputarà a Hong Kong del 10 al 14 d'aquest mes. Disputaran contra Corea del Sud, Japó i Brasil.